9.
Bon dia, avui és dimarts 16 de gener del 2024. Us parla Pau Vázquez i comencem a fer un repàs de l'actualitat més destacada de Sant Cugat. Això és l'Infomatí.
Infomatí, Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia.
I avui comencem a explicar amb vos que l'equip de govern es compromet a construir 300 habitatges més de protecció oficial abans d'acabar el mandat. Segons ha avançat aquest dilluns, el tinent d'alcaldia de Drets, Bernat Picornell, els immobles es repartiran en 9 promocions que s'estan treballant, de les quals 3 ja estan en marxa. Aquest és el full de ruta del govern municipal fins al 2027, tot i que Picornell ha expressat el compromís de l'executiu de treballar per assolir el gran objectiu del pla d'habitatge, que el 10% del parc immobiliari de Sant Cugat sigui assequible al 2030. El full de ruta per aconseguir-ho es presentarà en breu, segons ha explicat Picornell. L'escoltem.
Jo he explicat amb quin objectiu ens marquem arribar a l'any 2027, però és que aquest mandat hem de treballar doncs, perquè aquest 10% es pugui complir a l'any 2030 i, per tant, doncs, aquesta feina hi serà perquè estem treballant doncs, amb moltíssimes fórmules doncs, per construir doncs, habitatge oficial.
Segons les darreres dades publicades pel consistori, que corresponen al 2022, un 2,3% de l'habitatge de Sant Cugat actual és assequible. Per tant, arribar a aquest 10% al 2030 suposa que el municipi haurà de comptar llavors amb uns 3.800 habitatges assequibles, uns 3.000 nous. Bona part d'aquesta quantitat està projectada al futur barri de Can Ametller, on es calculen que hi ha uns 4.000 habitatges, el 50% assequible. De moment, les 9 promocions previstes per aquest mandat per l'equip de govern no inclouen opcions com Can Cabassa, Can Ametller ni el Regull Centre, que el grup Ferrer i l'Ajuntament ja han descartat i valoren altres opcions. En una trobada amb els mitjans, l'Ajuntament també ha anunciat que el pavelló projectat fa anys a la zona de Can Roquetes, entre la plaça de l'Oli i la rotonda de Can Solà, es construirà finalment a la Guinardera, tal com va avançar Cugat Mèdia l'octubre passat. Ho ha dit el regidor d'Urbanisme, Àngel Pedrós, durant l'atenció a premsa, com dèiem, del govern d'aquest dilluns. El govern té la intenció de crear una centralitat esportiva en aquesta zona de la ciutat. Escoltem Àngel Pedrós.
Aquest pavelló, algú diria més, seria dintre el que seria una nova centralitat a la Guinardera, una centralitat esportiva que contemplaria totes les instal·lacions existents, més el nou pavelló de rítmica, més aquest nou pavelló. Això s'ha resolt mitjançant una transferència de sostre que ve del centre comercial.
El govern també ha avançat que tenen previst tenir-lo acabat el desembre del 2025. I el carril bici de l'Anella Verda estarà controlat per una càmera dinàmica. Aquest dispositiu ha de substituir les pilones que separaven per seguretat el carril bici de la calçada en alguns trams i que l'equip de govern va retirar només començar el mandat. Ara, 6 mesos després, l'executiu ha autoritzat aquesta càmera que es mourà per tot el recorregut per evitar que cotxes i motos accedeixin al carril reservat per a les bicis. Ho ha explicat la tinenta d'alcaldia de Mobilitat, Cristina Paraire.
Serà una càmera dinàmica, no estarà en un punt concret, i així es pot utilitzar en tot el trajecte. Més que vehicles, que també és una mica vehicles, evidentment, però també de cotxes, que has comentat, però també de motos, que a vegades doncs, fan servir el carril bici com a drecera.
En el seu moment, el govern municipal va justificar la necessitat de retirar les pilones del carril bici del tram de l'Anella Verda que hi havia entre l'Avinguda de Gràcia, amb la cantonada Rambla Ribatallada, el carrer de Francesc Moragues i l'Avinguda Rius i Taulet, amb la cantonada de l'Avinguda Josep Ansem Clavé, per facilitar la mobilitat dels vehicles d'emergència. I més notícies que han sortit d'aquesta trobada amb la premsa. L'equip de govern recupera la Biblioteca Central Urbana, que s'ha de construir al parc de Ramon Barnils. El projecte, que es va començar a definir el 2016, s'aprovarà al ple de febrer o de març, tot i que no es començarà a construir fins que hi hagi pressupost. De fet, el govern municipal calcula que el seu cost ascendeixi a uns 10 milions d'euros, fet pel qual esperen comptar amb finançament d'altres administracions. Així ho ha concretat l'alcalde Josep Maria Vallès.
Evidentment, per tema pressupostari, aquest any, evidentment, no podrem començar, però sí que volem, doncs, el mes de febrer o març, com a molt tard, és portar-lo a ple. Estem parlant de la biblioteca central, la nova biblioteca central Gabriel Ferrater, que va més enllà d'una biblioteca, molt més enllà. És molt més que una biblioteca.
És exactament la proposta que ja va treballar el darrer govern del PDeCAT Demòcrates i que va heretar l'executiu tripartit d'Esquerra, el PSC i la CUP el 2019, tot i que va incorporar algunes modificacions. En concret, es va reajustar per guanyar eficiència energètica, fer compatibles activitats que tenen diferents sonoritats i flexibilitzar les funcionalitats. El projecte, de moment, no afecta els habitatges que hi ha dins el parc. Tot i així, el govern anterior, finalment, va guardar aquest projecte en un calaix. I la regidora d'Educació, Carme Ardit, ha defensat la seva actuació en la polèmica per les cartes enviades a les direccions de les escoles i instituts de Sant Cugat, en les quals demanava neutralitat als centres en la guerra entre Israel i Hamas. Ardit, que ha parlat per primera vegada del tema públicament, ha llegit el manifest d'UNICEF per al proper 30 de gener, Dia Escolar de la No-Violència i la Pau, i tot seguit ha dit el següent.
Jo crec que la meva actuació fent un prec a les direccions de les escoles s'emmarca bastant dintre d'aquest manifest.
L'alcalde Josep Maria Vallès ha defensat també les cartes que va enviar Ardit.
Tenim una comunitat jueva d'un miler de persones que estan atemoritzades constantment, que tenen por, i no és que m'ho imagini, sinó que ens ho traslladen i ens ho diuen, és així. Per tant, jo crec que les paraules de la regidora Carme Ardit encaixen perfectament en les seves funcions i responsabilitats d'una regidora, que és vetllar al final pel benestar de l'alumnat. I, per tant, una vegada més, ratifico la regidora d'Educació, Carme Ardit.
A Sant Cugat hi ha una de les dues úniques escoles jueves de l'estat espanyol. I el govern de Vall-d'Oreix vol tenir la foto de quines són les necessitats d'inversions en infraestructures i equipaments al territori a curt i a llarg termini. Dijous passat, la comissió de participació va ser l'escenari on el govern va compartir amb els veïns i l'oposició una revisió del pla d'equipaments de 2018, amb l'objectiu que facin aportacions durant els propers 2 mesos i portar-lo a aprovació de la Junta de Veïns. La proposta, segons el vicepresident segon, Xavier Humet, és buscar el consens ciutadà i polític per tenir un full de ruta dels equipaments de Vall-d'Oreix dels propers 15 anys. La prioritat és fixar les necessitats de la zona, de la centralitat, amb la mirada posada, sobretot, a instal·lar-hi el centre cívic i l'escola de música, en una primera fase. Ho detalla Xavier Humet en una entrevista a aquest mitjà.
Trobar un consens sobre la inversió més important que hem de fer d'equipaments, que nosaltres la centrem i creiem que ha d'estar al que coneixem per centralitat, que és la zona on té el casalet. El que no entendríem és que intentéssim fer per la nostra compte un pla d'equipaments amb unes inversions, que potser estem parlant de les inversions de Vall-d'Oreix els propers 15 anys, que no estigués consensuat amb tots.
El pla d'equipament revisat pel nou govern, al qual ha tingut accés Cugat Mèdia, aprofita la feina feta pels anteriors governs i aporta novetats, com dotar la centralitat d'una zona d'aparcament soterrat i exterior a la centralitat per a 240 vehicles. L'aposta del govern, però, és aconseguir el consens per ubicar el centre cívic de 3.000 metres quadrats, on 1.000 metres es destinaria la reivindicada Escola de Música de Vall-d'Oreix en una primera fase del projecte. I acabem explicant-vos que la policia local va detenir la matinada de divendres a dissabte 4 persones com a presumptes autores de robatoris amb força a l'interior de 2 habitatges del centre de Sant Cugat, a prop de la plaça de Lluís Millet. Segons fonts municipals, l'accés als domicilis l'haurien perpetrat a través d'una terrassa. Van fugir després que un veí els detectés i alertés el cos policial, que va fer el seguiment a través de les càmeres de seguretat, cosa que va facilitar la detenció posterior a diferents indrets del municipi. Això és tot. Com sempre, els recordem que poden consultar tota l'actualitat santcugatenca a www.cugat.cat, també les nostres xarxes socials, al Facebook, a X i a Instagram de Cugat Mèdia. També tenim un servei de WhatsApp amb les últimes hores i les notícies més destacades del dia. I a les ones, a la ràdio, com sempre, al 91.5 de la FM.
Infomatí. Serveis informatius de Cugat Mèdia. Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia, www.cugat.cat.
Ràdio Sant Cugat.
Ràdio Sant Cugat. Ràdio Sant Cugat.
La Maroteca de la Ràdio.
Un programa de ràdio que parla de ràdio.
La Maroteca de la Ràdio.
Escoltarem programes de ràdio dels últims 40 anys.
La Maroteca de la Ràdio.
Un programa on despertarem la teva nostàlgia.
La Maroteca de la Ràdio. T'esperem els dilluns a les 12 del migdia a Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.
Ràdio Sant Cugat. Cugat Mèdia.
la tertúlia ciutadana de Sant Cugat.
Bon dia, és un quart de 10 del matí del dimarts 16 de gener de 2024. Us saluda Albert Soler Bonamussa. Benvinguts a la tertúlia ciutadana de Sant Cugat, de Cugat Mèdia, la tertúlia per prendre el pols de la ciutat amb l'opinió del que anomenem la societat civil santcugatenca. Ja sabeu que totes les tertúlies es poden escoltar a través de la ràdio, la analògica, la de la rodeta, la de tota la vida, la 91.5 de la FM, però també a través d'internet, a través de la web www.cugat.cat. Saludem ja, sense perdre temps, els tertulians que ens acompanyen avui aquí a l'Estudi 1, l'Estudi Ramon Barnils de Ràdio Sant Cugat. Per un costat tenim a Montse Moral, farmacèutica i rotària. Què tal? Molt bon dia.
Molt bon dia.
Quim Castelló, veí de Vall Llureix i president de l'Associació de Veïns de la Serreta. Si no
bon
ha canviat,
dia.
Molt bon,
bon
dia.
Bon dia, bon dia.
Bernat Vella, periodista del Tot Sant Cugat. Molt bon dia.
Bon dia.
I Joan Ramon Armadàs, també periodista i director de la revista El Cinèfil. Molt bon dia.
Què tal? Bon dia.
A veure, avui parlarem de molts temes diferents, però tots estan relacionats amb una, diguem-li, roda de premsa, o atenció als mitjans, o com vulguem dir-li, que va fer ahir el govern de Sant Cugat en ple. Els 13 regidors del govern en ple es van posar, diríem, davant dels periodistes, tant els locals, fins i tot, però també en va venir TV3, va venir l'agència CN, és a dir, va venir molts mitjans de comunicació, i ells van fer alguns anuncis, i els periodistes, sobretot, vam poder fer moltes preguntes i vam poder actualitzar molts temes que teníem allò pendents de preguntar. Com està aquest tema? Com està aquest tema? Amb alguns hi ha hagut novetats i amb d'altres encara no. I de tot el que es va dir, doncs, n'he seleccionat alguns d'aquests temes per poder-los portar avui a la tertúlia. El primer és un tema recurrent, tot i que ara feia bastant de temps que no en parlàvem a la tertúlia, que és habitatge. A Sant Cugat l'habitatge és molt important i ahir l'equip de govern va anunciar que es comprometia a construir 300 habitatges de protecció oficial abans d'acabar el mandat. Aquest és el full de ruta que s'ha marcat el govern municipal fins al 2027. Tot i que Bernat Picornell, el tinent d'alcaldia que li toca la competència d'habitatge, va dir que el compromís de l'executiu era treballar per assolir el gran objectiu del pla d'habitatge, que era el 10%, que el 10% del parc immobiliari de Sant Cugat sigui assequible al 2030. Anem a fer un allò. Què vol dir que el 10% sigui el 2030 d'habitatge assequible i des d'on partim? Doncs actualment, les darreres dades publicades pel consistori corresponen al 2022 i al 2022 un 2,3% de l'habitatge a Sant Cugat era assequible, és a dir, 800 habitatges. I per arribar a aquest 10% al 2030, això suposa que el 2030, per tant, d'aquí 6 anys, haurien de ser 3.800 els habitatges protegits, és a dir, 3.000 de nous. I ara fins al 27 se n'han promès 300. Bona part, de fet, aquests números només surten si s'inclouen els 2.000 pisos d'habitatge assequible que s'haurien de construir en el barri de Can Ametller. I, de moment, diríem, aquests 300 habitatges que ha promès l'Ajuntament són fruit de 9 promocions urbanístiques diferents, però és que d'aquestes 9 promocions cap és de 3 projectes de l'anterior govern, com eren el Regull Centre, Can Ametller i Can Cabassa. És a dir, no està previst en aquest mandat, almenys de moment, construir res en aquests 3 espais, que eren, diríem, 3 espais que havia escollit l'anterior govern. Per tant, davant d'aquesta situació, amb aquests números, com ho veieu? No sé, Bernat, tu que vas ser-hi, si vols comencem amb tu, com vas veure les explicacions que va donar el govern?
A veure, al final el paper ho aguanta tot. I prometre projectes, prometre promocions és molt senzill. Ho deies ara, no? L'anterior govern va prometre 3.000 nous habitatges a construir fins al 2030. Estem al 2024 i en 6 anys, evidentment, no es construiran, no es poden construir 3.000 habitatges que, com deies, formaven part de Can Ametller, que era el nou barri que s'havia de desenvolupar a Sant Cugat i havia de servir per fer molts pisos de protecció oficial, uns 1.500, crec que era, més o menys la meitat dels que es feien allà. I ara aquest govern ja està dient que Can Ametller ha posat el fre i que és molt complicat que això es pugui desenvolupar en els pròxims anys per uns temes tècnics que són molt difícils de resoldre, com la cobertura de les vies i de més. Sembla més realista dir que construiràs 300 habitatges el 2027 que no que en faràs 3.000 fins al 2030, no? I a vegades també va bé potser ser una mica realista per enviar missatges que siguin possibilistes. Jo crec que és una xifra que es pot assumir i s'haurà de veure quan es desenvolupa. També l'anterior govern havia presentat 18 ubicacions, ara aquest en presenta 9, s'haurà de veure on estan i constatar, no?, que dos dels grans projectes del tripartit, que eren Rajoy Centre i Canet Metller, doncs el nou govern, on també està Esquerra, doncs els ha deixat de moment al congelador, no?, jo crec, encara que digui que s'hi treballarà.
Molt bé. Senyor Ramon?
Well, el que està clar és que amb el canvi de govern hi ha hagut canvi de prioritats i de, sobretot d'alternatives respecte a l'habitatge. Tots, com deia el Bernat, s'omple la boca de promeses i farem això, farem l'altre. El que passa que la concreció és molt més difícil. Jo no hi era a la roda de premsa, com vosaltres, però sense que es facin aquests grans projectes, que sí que és veritat que l'anterior govern, no sé com els tenia d'avançats, però com a mínim els havia anunciat i semblaven desenvolupats, sobretot el de Recull, que era, semblava més imminent. Clar, sense això sembla difícil que es pugui arribar amb aquesta xifra de 3.000. 300, home, és menys, segueix sent molt poc, és evident. Vull dir, amb això no oblidem que el problema de l'habitatge a Sant Cugat no se solucionarà ni molt menys amb 300 o amb 3.000 habitatges de protecció oficial, que tant de bo n'hi hagi més i que com més n'hi hagi millor per tothom, però el problema de l'habitatge és més, això és una cosa que és molt impopular de dir, però és que segurament el govern de Sant Cugat no pot solucionar el problema de l'habitatge. És així de trist, perquè depèn de molts altres factors, i imaginem que fins i tot es fan aquests 3.000 habitatges nous, possiblement els pisos de Sant Cugat seguiran sent molt cars. I a veure, jo crec, tinc una mica més de confiança, no tant amb el que pugui fer el govern, que és molt poc, sinó amb lleis més grans, com aquesta que se suposa que ha de limitar el topall del preu. Això, si s'apliqués de veritat i es pogués fer efectiu d'una manera certera, crec que això té més possibilitats, no de solucionar el problema, però com a mínim de mitigar-lo una mica, no? I de fer que el que parlàvem abans d'obrir els micròfons, de que no tant Sant Cugatencs se'n vagin a viure a ciutats que estan a la vora i ens puguem quedar a casa nostra, que és el que molts volen.
Mm-hmm. Molt bé. Quim?
Bueno, sí, molt, molt breument. Estic molt d'acord amb el que ha dit en Bernat. Jo voldria preguntar, quan es parla d'assequible, de què es parla? I després, 4 anys passen rapidíssim, ja veurem què passa a la legislatura que ve, perquè per inaugurar coses i sortir la foto, doncs tots hi són drets, no? Després, no sé si s'ha parlat, perquè jo no hi vaig estar en aquesta roda de premsa, evidentment, però a Sant Joanistes tenim un terreny que és de Sant Cugat, que ja se'n parla de que es faran allà uns 50 habitatges o poder més, no? Llavors, clar, tinc tot el barri revolucionat perquè allà ja no hi cap una agulla, no hi cap una agulla. I llavors es pregunten en quin temps, quins preus, i després una cosa molt important que aquí a Sant Cugat també s'ha de tenir en compte, dic, on s'aparquen els cotxes? Perquè 50 habitatges són 100 automòbils. Evidentment es tindran que soterrar, es tindran que fer els aparcaments aquests que es feien per aquí, però la meva pregunta principal és, quan diem assequible, a què parlem?
Parlem normalment dels pisos de protecció oficial.
Sí, no exactament.
No exactament.
No exactament. Ah. Perquè jo recordo una entrevista que li vaig fer a l'alcaldessa, la Mireia Engla, en seu moment, que vam acabar petant en aquest dilema.
Val.
I ella va fer una diferenciació, és a dir, una cosa és protecció oficial i l'altra és assequible. És a dir, assequible és aconseguir, segurament, que estigui per sota de preu de mercat, etc, però no la categoria de protecció oficial.
I això com es fa? Privats. Perdó la meva ignorància,
Siguin privats, però amb promocions privades, que s'acordi, doncs, que sigui un preu inferior, són temps.
Ostres, fer que propietaris privats baixin el preu expressament, clar. Jo això ho veig més ciència-ficció que Blade Runner.
Es jugui a la polisèmia, diria a mi, que entenguem tots, però un cop pots entrar en el cos a cos, acabes, diríem, dient,
que,
però quan és assequible,
ens omplim la boca
oficial,
amb assequible, assequible. I comencem per aquí, què és assequible? És el que tu dius, és una pel·lícula de ciència-ficció,
perquè això crec que l'única vegada que ho he vist a Sant Cugat ha estat quan es va arribar a un acord, em sembla, amb entitats bancàries, en el seu moment, de bancs dolents i aquestes coses, que tenien un munt de parc immobiliari. I llavors van arribar a un acord amb l'Ajuntament, diria, de, en aquest cas, no sagnar o no fer allò uns preus abusius, sinó que posar-los mínimament assequibles, una altra vegada amb la paraula, pel públic. Però vaja, això, si no és justament un gran tenidor o una empresa, en aquest cas, que té un munt de parc immobiliari, això, pactar-ho un a un amb propietaris, a priori, i potser jo no en sé prou d'aquest tema, em sembla bastant difícil que una persona de motu propi, no sé, que sigui realment molt bona persona, que podria ser i seria fantàstica, decideixi que el seu pis el lloga a un preu per sota el preu de mercat.
És ciència-ficció, això, eh?
Bé, jo per dir alguna cosa, és complexa, perquè el tema de l'habitatge és complex, i com has dit tu, Joan, fins a quin punt l'Ajuntament té capacitat de construir i fer. Suposo que el que ha de fer és facilitar la iniciativa de constructors, poder promovent sol a un preu més econòmic i que tot rebaixi, perquè al final ningú regala res. El totxo és el totxo, el ciment és el timent, i els diners s'han de sortir d'algun lloc. O surt d'una empresa privada o surt del municipi. I el municipi som nosaltres els que ho paguem. Vull dir que hem de ser tots conscients de que els Reis Mags hi han passat. I, per tant, hem de fer tot el possible pues, per regular, ser una mica conscients de no afavorir nosaltres els increments dels costos. I també jo penso que a Sant Cugat hem de mirar que la gent no marxi, però poder hauríem de començar a posar un topall de la gent que ve,
ja, del que es construeix. Com es fa una o com es fa l'altra? Que sí. No marxi o posar un topall?
A veure, la gent que no... M'intentar que la gent no marxi, però tampoc no fer aquestes promocions tan atractives que ve gent tant de fora a uns preus tan cars, no? Si fem, pensant en la gent d'aquí que no tingui que marxar. O sigui, fer edificis per cobrir les necessitats d'aquí.
Jo crec que el problema és això, és llei d'oferta i la demanda. Tu poses, sí, un pis a 2.000 euros del lloguer, sí, i clar, el problema és que l'única persona o famílies que el poden comprar són unes determinades.
Pues això, i llavors, hauríem de mirar de regular una
per miqueta. Per això et dic que jo l'única esperança que tinc en aquest sentit és que hi hagi una llei superior.
Exacte.
Que això ho limiti. Perquè l'Ajuntament no pot dir, no, tu que pots pagar aquests 2.000 euros, no vinguis, que vingui un altre que em pot pagar 1.200. Això l'Ajuntament no ho pot fer.
I 3.300.
No, jo he dit 2.000 per dir una xifra.
Sí, jo volia comentar també sobre aquest tema, no? Perquè va dir el tinent d'alcaldia, el Bernat Picornell, va dir una frase que va repetir molt, també, que és que tothom qui vulgui viure a Sant Cugat, que visqui a Sant Cugat. Això com a frase, com a lema, és molt bonic. Però vull dir, segurament milers de milions de persones de tot el món voldrien viure a Sant Cugat.
No pot ser.
A Barcelona no viu tothom qui vol, a Londres no viu tothom qui vol, a Manresa segurament no viu tothom qui vol, i gent de Manresa s'haurà d'anar a viure a pobles del voltant, a Andorra igual. O sigui, al final també hem de ser conscients del que es diu i no intentar vendre que tothom qui vulgui pot viure a Sant Cugat, perquè no serà així. I després una altra cosa també sobre ahir, no? que parlàvem al principi, no? de ser més possibilistes, també és veritat una cosa que val la pena mencionar. No? L'anterior govern parlava sempre d'una emergència habitacional, també feia referència a habitatge, a emergència climàtica. No? Doncs ahir l'alcalde va dir 5 grans prioritats, que eren neteja, seguretat, llicències, economia i mobilitat. Que l'habitatge també sembla que ha quedat una mica doncs, en un segon pla i ja no es centra tant, almenys discursivament, en aquest moment, no? Però sobretot això, que a vegades atendre missatges de que farem que tothom qui vulgui visqui a Sant Cugat, doncs això no serà impossible, i això, ni que es fessin 50.000 pisos més, seria possible, però sí que crec que és important fer pisos de protecció oficial, perquè al final falta oferta de pisos de lloguer, n'hi ha pocs pisos de lloguer, això t'ho diuen les immobiliàries. I ja per acabar, sobre la gent que venia aquí, parlava l'altre dia amb una immobiliària a Sant Cugat que em deia que més o menys van fer 100 operacions de lloguers noves al 2023, i un 30%, o sigui, un 30 casos, era gent estrangera de l'executius que venen a treballar a les multinacionals i amb sous d'Anglaterra, d'Holanda, que poden pagar grans sous. I bueno, i aquesta és la realitat, no? Que al final, pues, és el que deia el Joan Ramon, llei d'oferta i demanda, que val un... Si hi ha gent que està disposada a pagar 3.000 euros per viure a Sant Cugat, doncs els pagarà, i o es regula o serà complicant.
I per això la mitjana puja com puja, i per això Sant Cugat està dalt de tot, a la ciutat amb pisos més cars.
Dit això, la notícia que es promoguin 300 pisos és una bona notícia, sí, i sembla realista, perquè sí que és veritat que quan es va fer el gran anunci de Can Ametller perdoneu, ho vaig trobar tan fantasmagòric que jo prefereixo concrecions.
Veu aigua.
No, i a més, Can Ametller, si no recordo malament, això tot, hi vam veure aquí cartells per tota la ciutat, com si això estigués ja, com aquell qui diu tots els renders de com quedaria fet, i és un projecte que si s'hagués començat realment a tirar endavant ara, potser l'haguessin vist a final d'aquest mandat començar-se a fer. Exacte. O sigui que jo veia una mica electoralista tenint en compte el moment en el que va sortir, i efectivament, bueno, en aquest cas, que canvi de govern, canvi de prioritats, això sembla que queda aparcat. Però sí que és veritat que el del Regull sí que està... Aquest sí que era més possible tirar-lo endavant relativament ràpid, i... està clar que ha estat un projecte que ha generat moltes discrepàncies, no?, i molts detractors per un costat i molts a favor per part de l'altre, però hi ha una cosa que és evident, i és que també per créixer en parc immobiliari de manera de que en puguem fer més a nivell de quantitat, la manera de créixer és cap a dalt. O sigui, blocs d'11 pisos o de 15...
Malament rei, eh?
No, els posarem tot avall d'oreig, d'acord?
No, no. Jo només dic... Està clar que ningú vol allò al NIMBY, eh? Ningú vol a darrere el pati de casa. Però la manera sostenible de créixer és cap a dalt. I això, doncs, està clar que a uns certs colors polítics no els hi agrada i uns altres, doncs, eren més proclius.
Bueno, el Regull Centre era el primer intent de fer això, no al centre, però el més a prop del centre possible... I ja vam veure la reacció que va haver-hi, i de fet l'enterrament del projecte en gran part segurament és per això també.
Està clar.
Res, un últim detall abans de canviar de tema, que m'ha sortit de la conversa, és que és cert que els governs, diríem, han d'estar a la seva mà, poder-ho limitar els preus, etc, tot i que totes les lleis, els grans fons inversors, els hi troben els forats, per
tant,
fins ara ho hem vist així, tant de bo algú trobi la fórmula perfecta, però en tot cas no s'ha aconseguit. I l'altra és que també hi ha una part de responsabilitat personal dels propietaris.
Exacte.
Una part, jo no la dic tota, ni segurament la més gran, perquè en proporció no. Però al final, és a dir, quan un és propietari d'un o dos pisos, a banda del que hi viu, ostres, per què posar-lo a 800 si el veí el posa a 1.000? I puja. I jo sóc l'únic tonto que no en trauré 1.000, i al final això és una bola que es va fent gran.
I és molt difícil aturar aquesta, no, ambició econòmica que, clar, és que al final, si no ho fas, sembles tu el ximple, dius, ostres, jo per què no estic guanyant diners? I seria, la resposta és per una cosa, no, d'ètica, però clar...
O també de necessitat, perquè hi ha una pila de jubilats...
Que... Hi ha casos i casos, eh?
Sí, no, hi ha una pila de jubilats... De tots, eh? Que diuen, bueno, jo no puc mantenir-me amb la jubilació que tinc, tinc la meva caseta, la poso aquí, la llogo, 2.000, 3.000 euros, amb aquesta gent que dius tu, que és ben cert, que n'hi ha així, i me'n vaig a Santa Perpètua o on te sigui.
Sí, sí.
Dic Santa Perpètua per dir, perquè m'ha sortit ara, eh? Però Santa Perpètua em sembla que també està guapa.
Molt bé. Tenim a la Montse, que se'ns ofegarà. Els aires dels Estats Units.
Doncs...
Això és el tram, eh? Que ho empastifa tot.
Doncs que deixem l'habitatge, canviem de tema. Un altre tema, també, que va sortint periòdicament, que és el tema de la Biblioteca Central Urbana de Sant Cugat. Crec que hi ha el consens bastant unitari de que la biblioteca actual, la central actual, la Gabriel Ferrater, s'ha quedat petita. Això crec que no hi ha ningú que ho posi en dubte. L'altra cosa és l'ordre de prioritats en què posem en la construir la nova. Ahir l'equip de govern va decidir, doncs, en aquest cas, motu propi, és a dir, van explicar-ho ells d'entrada, no arran de preguntes als periodistes, van explicar que volen recuperar el projecte. De fet, crec que el recuperen tal qual, no? Sense que aparentment no ens han explicat que hi hagi cap canvi respecte al projecte que el 2019 es va guardar en un calaix. Doncs el recuperen, que és un projecte de biblioteca central en el Parc Ramon Barnils, a diferents nivells, etc. La veritat és que amb els renders...
Clar, molt maco,
eh? És molt maco, això s'ha de dir. Aquest projecte es va començar a definir el 2016 i ara, segons van anunciar, s'aprovarà en aquest ple de febrer o de març, s'aprovarà el projecte, però sí que van dir que no es farà cap pas fins que no hi hagi pressupost. I calculen que el cost d'aquesta biblioteca sigui d'uns 10 milions d'euros i que buscaran finançament d'altres administracions per ajudar a finançar, com deia, aquests 10 milions d'euros. Com ho veieu, realment és una necessitat.
Malament.
Vinga, va, aquí, endavant. Tot teu.
Jo sóc usuari de la Gabriel Ferrater. Allò és la cueva del Vivillo. Eh? És que no pots anar ni al lavabo. Jo crec que, a part de fer un espai per mostres i coses d'aquestes, que és el que volen fer, el que podríem fer primer és arreglar-ho. Primer, 10 milions. Amb un forat de 25 milions que diuen que hi ha, que m'expliquin el què. Per molt diner que busquis exterior, 10 milions són 10 milions, que no seran 10 milions mai, perquè després hi ha el 10% més, que és assequible, que acaba sent un 25, i ens n'anirem a 15 milions. Per què no es pot arreglar la Gabriel Ferrater, que és una biblioteca que hi va moltíssima gent, i que simplement es té que estructurar, netejar-la i adequar-la, eh? No per fer una sala d'exposicions. Per què serveix una sala d'exposicions? En tenim una a Valldoreix que serveix els dies de la inauguració, i punt, eh? Llavors, jo diria, arreglem la Gabriel Ferreter, adesanteu-la, netegeu-la, eh? Els lavabos, és que no pots anar al lavabo. Allà hi ha inscripcions de l'any de la polca. O sigui que... Eh? I després, repeteixo, si hi ha un forat de 25 milions, escolta, el Teatre de l'Unió està aturat. Eh? Vale? Cultura, ara resulta pues, que ens estan dient els teatreros i tot això que o oh, és que no hi ha pressupost, o oh, és que no hi ha pressupost. Ells s'han pujat el sou, el primer que van fer. Vale?
En tot cas, sí que dic que han dit que no construiran res, o sigui, no faran cap pas de la biblioteca fins que hi hagi pressupost, eh? Fins que es decideixi que hi hagi pressupost. Llavors, que pot ser
l'any que ve, l'altre, o vés a saber.
Anem per llarg, eh? Anem per llarg.
Sí, sí. Vale, jo no estic d'acord tampoc amb el Quim. Jo crec que és que una nova biblioteca sí que és que pot ser necessària. Al final, també en una ciutat no? on hi ha tants nens, crear una nova biblioteca amb espais també per nens, que pugui haver-hi més gent, que pugui combinar amb altres tipus, més enllà d'agafar un llibre i sentar-te en una taula, que pugui això, amb tecnologia, amb informàtica, jo crec que és un projecte que és interessant i que la biblioteca de Sant Gregori al Ferreter, potser gastar-te 2 milions d'euros per renovar-la, tampoc li veig molt sentit. Sí que crec que home, que potser 10 milions d'euros tampoc no entenc d'aquestes magnituds, però sí que sembla un projecte, bueno, que podríem dir faraònic, no?
Vull
dir...
Potser tampoc fan falta 2 milions, eh?
Vull dir, però vull dir, potser no cal fer una biblioteca amb 10 milions d'euros, potser es pot fer un altre projecte que vam veure al vídeo, com dèiem abans, que el paper ho aguanta tot i els vídeos i els renders són tots som preciosos.
Bueno, la mirada i... la volem replantejar, sí. No, també?
O sigui, jo crec que una nova biblioteca és un projecte que pot estar bé, no sé si ha de ser la prioritat, però jo crec que és un projecte necessari per Sant Cugat, perquè una ciutat com Sant Cugat no pot tenir la biblioteca central que té ara, que fa més llàstima que una altra cosa, i, bueno, caldria veure, mirant detalls, si és necessari un projecte de 10 milions d'euros, que, com deia el Quim, quan són 10 milions d'euros acabaran sent 12 o 13.
Home, tu per la pel·lícula t'hagués anat bé la nova biblioteca, no?
No, perquè la pel·lícula s'ha de posar al cine.
No, ho dic perquè un dels protagonistes és bibliotecari, no?
Això és veritat.
Hagués, és el bibliotecari de la biblioteca.
Hagués lluit més, sí. Aquí, a veure, primer, com que aquest projecte ja estava fet, i ho entenc perfectament perquè cada govern té les seves prioritats, però realment amb aquest projecte s'han perdut aquests 4 anys de govern d'Esquerra perquè aquest projecte no li va interessar, més allà d'aquest agradi més o menys. Dit això, jo estic d'acord amb el Bernat que jo penso que és necessari tenir una nova biblioteca, a no ser que hi hagués un pla B que sigui reformar la Gabriel Ferreter, però no reformar-la, sinó ampliar-la. Però el problema és que no es pot ampliar.
Ah, ja està. És que no es pot ampliar. Clar,
com que no es pot ampliar, l'única alternativa és fer-ne una de nova. A l'espai on se suposa que anirà, allà darrere el Parc Ramon Bernils, a la Rambla del Celler, jo crec que és un bon espai, perquè és una zona de la ciutat que està molt cèntrica i a la vegada molt infrautilitzada. Hi ha un camp de gespa allà que no fa servir ningú per res i, per tant, crec que és un bon espai per fer-ho. I el 2024, si tu vas a Vullpelleres o vas a Mirasol, tens biblioteques que són molt més modernes, molt més grans, molt més maques, molt més utilitzades gairebé que la pròpia biblioteca central. Llavors, això, en 2024... realment hauria de fer un gir. Què passa? Doncs això, que ara ens trobem que ara 2024 no tenim els diners per fer-ho i que doncs això s'aprovarà per quan es tinguin. Si val 10, si hauria valdre 8, jo aquí ja no m'hi fico perquè tampoc sóc tècnic i arquitecte i no sé què val un projecte d'aquest tipus, no tinc les capacitats per mullar-me en aquest sentit, però si, com han dit, aquest 2024 s'estrenyen el cinturó al màxim, no sé si aixugaran els 25 milions o n'aixugaran uns quants, però sí que potser a finals de mandat això pot començar a tirar endavant. No crec que la veiem abans que hi hagi les properes eleccions, però potser sí que han començat les obres, si és que es posen les piles a nivell de netejar aquest forat o d'omplir aquest forat de diners, doncs potser en 2 o 3 anys veiem que la cosa pot avançar. Però també em sembla sensat que ara no la comencin tenint en compte com està el panorama.
Està claríssim. Reestructurar una mica la Gabriel Ferreter, poder, Bernat, 2 milions, són molts milions, a pesar de tot, però adequar-la una mica perquè hi ha molts espais que queden secs allà, que no s'utilitzen, no? Puestos on es van a llegir el diari, pues no. El puesto que s'utilitza més és on anem, bueno, van els estudiants, no? Uh-huh. Que està ple. A vegades no tens l'endoll que no funciona, els lavabos, la part d'infantil. Hi ha un espai que si te l'agafa una persona que tingui sentits de coneixement amb aquests temes, te la pot reestructurar i possiblement més econòmica i amb el temps i amb diners fer l'altra biblioteca. Però penso que Gabriel Ferreter, a més, el Víctor Alessandre ja va fer un escrit aquí respecte a això. No estic dient res que no hagi dit ell. I ell és usuari d'allà, també. primer arreglem una miqueta a casa nostra i després farem una altra.
No, jo penso que això que dius és compatible, o sigui que es sí, poden assentar, sí. El que passa que no una reforma grossa, no, perquè llavors estàs llançant els diners.
Clar. 2 milions...
Per posar un exemple de...
Que sí, Bernat.
Però vull dir, sí, netejar les pintades dels banys, pues, es pot fer, imagino.
Això, no, no, no és gaire
car. I posar un endoll també.
Perdoneu, una cosa és el manteniment. El manteniment s'hauria de fer de tota difícil.
Bueno, aquest és el quid de la qüestió.
El problema és fer coses. Després s'han de mantenir.
Clar.
I aquí un no és pressupostar fer una cosa, sinó després tindré capacitat de mantenir la cosa, l'activitat, tant donar-li un ús com un manteniment. I això està clar que la biblioteca necessita un manteniment i que no el té. Mm. Això per un cantó.
O no s'ha fet.
Bueno, doncs ho reclamem, que es faci. Però l'altre és aquest projecte. Ja ho diu ben clar que si no hi ha diners no ho faran, però aquí què estan donant? Ens estan enviant un globo d'il·lusió. Ens volen il·lusionar, perquè com que ens estan dient que hem perdut, ara de cop i volta som pobres i a més devem diners, està una mica l'esperit així una mica com a apagat, no? Pues venga, va, us donarem aquest globo, que és un projecte il·lusionant, necessari, engrescador, és bonic, bueno, pues venga, tinguem il·lusió, i a lo millor pues ve una gran indústria o algú que posa aquests diners. Bueno, han de tenir il·lusions, han de volar, sinó...
Jo penso que està molt bé, que òbviament hi ha un canvi de govern, i ara fa, com aquell qui diu, mig any que està el nou govern en marxa, el que està clar és que han de canviar, com van canviar en el seu moment, les prioritats. Clar. Si la biblioteca fos una cosa de continuïtat, potser ara estaria feta si el govern d'Esquerra l'hagués volgut. El que està clar és que ara, doncs, aquest govern diu, a veure... El Regull, no. El Can Ametller, no. La biblioteca, que jo havia planificat en el seu moment, doncs tornem-hi. Que ara no la podem fer? Doncs ens esperem, però la farem. No?
És que al final... Jo crec que, recordant el que deia ara el Joan Ramon...
O la mirada, perdona, un altre projecte que... Bueno, sí, no, però sí,
projectes d'aquests tan importants com són la biblioteca, com pot ser Regull Centre, com pot ser la mirada, el que no pot ser és que cada partit faci la seva. I al
això
final es gastin... Quants diners s'hauran gastat en informes? Per la biblioteca, per la mirada, i ara arriba un nou govern, canvien i comencem tot de nou. Amb Can Ametller el mateix, amb Regull Centre. Això és una pèrdua de temps, de recursos econòmics, humans, tècnics de l'Ajuntament que estan 4 anys treballant un projecte, canvien el govern i tornen a canviar. Jo crec que els polítics haurien de tenir una mica més de, no sé si generositat o mirada una mica més general, i acordar-ho en el seu moment, si es vol fer una biblioteca, doncs decidir-ho entre tots si creuen que és la millor opció. Potser tampoc cal que els 25 regidors estiguin d'acord, però bueno, però un consens una mica general dels que creus que poden tenir més pes en un futur, perquè si no, com deia, doncs fa 4 anys la biblioteca, ara la deixem en pausa. Si d'aquí 4 anys canviem, Regull Centre es tornarà a engegar. La mirada d'aquí 4 anys, que no s'haurà construït segurament, doncs tornarem a fer-la al bosc. Al final és desesperant.
Sí, en el cas de la mirada, concretament, és un matís sobre el que has dit, que és exactament així, i ho sabem, però el govern anterior adopta el projecte de la mirada tal qual l'havia fet l'anterior... Sí. O sigui, el govern convergent anterior agafa aquell projecte i el fa, simplement adapta que no pugui estar... Mm. O sigui, que estigui en la zona de no indefensió...
La mirada generava consens, com Torre Negra, per exemple, que ha generat sempre consens fins ara... I no hi ha hagut canvis, i es defensa, doncs es va fins al final. La mirada és un cas també molt particular per tot el que hi ha hagut, no? Però al final projectes més que pots fer, com la biblioteca, com Regull Centre, que són legalment possibles i demés, doncs ha d'haver-hi, jo crec, una mica de consens.
Sí, molt bé. Perquè sortim perdent la gent estem... És que et donen frustració, i arriba un moment que això també desafecta de la política. A mi, per exemple, em va passar a Mirassol, ara sembla que ho tindrem, però la piscina de Mirassol... Portem 40 anys demanant...
Finals d'any. Ahir van dir que a finals d'aquest any estarà acabada.
Sí, no? I sí, ja es va veient, no? Però quan ja la teníem a punt que anàvem a començar, llavors va canviar el govern i es va parar. L'han remodelat i segur que estarà millor. Però em parto 4 anys, i 4 anys... La veritat és que...
Però això és la gràcia en positiu i en negatiu de la democràcia. Que clar, cada govern té els seus projectes i se suposa que tu els votes perquè els tinguin endavant o perquè frenin els dels altres. i això és inevitable.
Això sí, vist així sí. Clar, el que perquè... passa que hi ha els bàsics. Hi hauria com les coses bàsiques.
Clar, però que són...
Cal una biblioteca més gran?
Els bàsics, sí.
O no? Sí. Pues això ho veu tothom, no?
Dins a... O sigui, que en aquesta taula podem decidir molt fàcil. Però després hi ha un recompte de regidors i els plans s'aproven o no per majoria absoluta al ple.
Totalment d'acord.
I si aquesta majoria no hi és, o amb aquesta taula ens posarem d'acord aquí amb un cafè, doncs s'han de posar d'acord ells. I si el govern nou el recull no el veu, doncs no el veu i no es fa. I si el govern anterior no veia la biblioteca, doncs no la veu i no es fa. I és la majoria i t'ho has de menjar amb patates. I si no, doncs 4 anys i canvies una altra vegada. No, no tenim... lamentablement, o no, a mi no se m'ocorreixen més mecanismes...
No, els mecanismes són aprovar un pla d'equipaments consensuat, que cadascú renunciï una mica. No vol dir que sigui el primer que hagis de fer, però unes idees que necessites en quadre, que necessitaran els pròxims 10 anys. Una biblioteca, un CAP, mobilitat... Si això ha passat en altres ciutats, vull dir... quin sentit té que a Barcelona es faci un esbrianentity, com se li va dir aquell...
Els quadrats aquells... Sí,
no, i ara arribi un nou govern i s'ho carregui. Això no té cap sentit. O sigui, com si haguessin quadrats, si haguessin esbrianentitzat els quatre cantons, doncs ha de ser una mica amb consens d'almenys una certa majoria, perquè d'aquí 4 anys no ho retirin tot un altre cop. És que si no, bueno, no sé.
I et diria que s'hauria de no només dir si cal una biblioteca, si cal una escola, si cal tal, sinó a on i quan costa, perquè torno en el cas de la mirada. O sigui, el consens de la dotzena escola hi és, el debat hi ha sigut a on, i ara s'ha afegit el quan ha costat, no? És a dir, si val la pena pagar-ne 10 o no per l'escola, no? Vull dir que gairebé el consens l'hauríem d'ampliar no només a la necessitat de l'equipament, sinó algun detall més, perquè si no després la picabaralla política s'endú al
consens. I acabem rebent nosaltres.
Molt bé, doncs tanquem el tema biblioteca i equipaments en general i ens anem a uns altres equipaments, però en aquest cas esportius. Fa molt temps que estava promès i està avançat, en certa manera, el projecte del pavelló de Can Roquetes. N'havíem sentit molt a parlar, un nou pavelló esportiu a Sant Cugat. Aquest és un altre consens, falten equipaments esportius, hi ha molts clubs esportius i no tenen espai tots per poder, diríem, tenir un espai per competir, i per tant aquest pavelló de Can Roquetes és molt necessari. I ahir el regidor d'Urbanisme, l'Àngel Pedrós, va confirmar una notícia que havíem avançat aquí a Cugat Mèdia feia un temps, que és que el pavelló de Can Roquetes ja no es farà a Can Roquetes, sinó que es farà a la Guinardera. Perquè la intenció d'aquest govern és que en certa manera també el tenia, perquè buscant notícies antigues també vaig trobar, em sembla que t'ho va dir a tu, Bernat, el Francesc Carol, que volien crear un hub a la Guinardera, no? El que en diem ara, ara en lloc de hub, que va dir el Francesc Carol, l'Àngel Pedrós n'ha dit centralitat esportiva, no? Es parla molt de les centralitats de barris i en aquest cas, doncs, crear una centralitat esportiva a la zona de la Guinardera. Actualment, què hi ha a la Guinardera? Dos camps de rugbi, la pista d'atletisme, un pavelló de futbol sala i els camps d'hoquei herba i de futbol del júnior. En aquest cas són privats, són terrenys privats, però formaria part del que hi ha ara a la Guinardera. Ja és una bona centralitat esportiva, però a més s'hi volen afegir dos pavellons més. Aquest de Can Roquetes, que el portarien cap aquí, i el pavelló de la rítmica, de la gimnàstica rítmica, que aquest sí, que estava projectat per la Guinardera, que ahir també va avançar l'Àngel Pedrós, que estarà acabat el desembre, o sigui, estarà, la previsió del govern és que el pavelló de la rítmica estigui pel desembre de 2025, val? Per tant, d'aquí un parell d'anys. I a més va afegir un altre detall, que és que volen que crear alguna mena de alguna cosa que articuli aquest espai, és a dir, algun espai central comú a tots aquests espais, és a dir, que no siguin bolets individuals de cadascú pel seu compte, sinó que hi hagi alguna cosa comuna. No va concretar de què estaríem parlant, no? No sé si com si no sé, una mena de plaça cívica com a la universitat,
no? Com la ciutat esportiva nova del Barça, no? Com el Barça, doncs ja està.
Alguna cosa per l'estiu.
Una estació d'autobusos potser per tota la gent que haurà d'anar allà.
Això és el que jo penso, com s'accedeix.
Per després fer la cerveseta quan acabis el partit.
I aquí no hi afegeixo els del pàdel, no? Que estan allà al costat també.
Efectivament.
Molt bé. Doncs, què us sembla aquest... Primer, el canvi en si, vaja, no sé si té algun tipus de valoració, però en tot cas, aquesta intenció, no?, de crear aquest espai esportiu complet a la zona de la Guinardera.
Jo crec que això ho han de valorar sobretot els esportistes i els pares que han d'acompanyar les criatures. Sembla, home, veure tot una cosa conjunta d'esport, doncs sembla bonic, no?, i pot ser positiu, Però jo que ho veig és això, els desplaçaments, no?
Allà no hi ha problemes per aparcar, també t'ho dic.
De moment, no? Perquè hi pensin que
ara
ho deixin.
No. Sí, ara no, efectivament.
De moment. Però és que ho tinguin en compte i després, mira, m'agradaria que fos un espai que fos lliure de fum, que no es pogués fumar en tota la zona. Mm. Perquè esport i tabac no lliguen. I jo faria, sí, em sembla molt bé que tot allà, ni aquella plaça cívica que vulguin fer, no es pogués... Inclús diria que no hi haguessin begudes alcohòliques.
No podem fer les cervesetes tot el partit.
No, sense alcohol.
I el rugby, com fan el tercer temps?
La primera te la compro, la segona. La cervesetes sense alcohol.
No, bueno.
Després del partit s'ha de fer una
cervesa. Vinga, la cerveseta, però sí que...
Però sí que... Pels és l'hòstia.
Mediterràniament, no?
Exacte.
No, però les coses... A veure, que hi hagi esport, hi ha molta gent jove que practica esport, que hi hagi una centralitat esportiva, doncs es veu maco, és un projecte bonic. Mm-hmm. I bueno, el que veig és això, que com es traslladarà la gent allà.
S'haurà de fer incloure en el pla de mobilitat.
A Can Roquetes també s'havien de desplaçar igual.
Sí, sí, no.
Jo no acabo... Si no acabo de veure la necessitat de posar-ho tot junt. No, si no acabo d'entendre perquè volem que 50 nens de futbol sala vagin al mateix lloc que 50 de gimnàsia, que vagin al mateix lloc que 100 de rugby. No acabo de veure el sentit, suposo que potser també per la falta de llocs al final a la resta de la ciutat, i penses, bueno, pues ho posem allà perquè tenim més solars, però bé, jo crec que és, no acabo de veure, però bueno, si creuen que és la millor opció, doncs endavant. Sí que és necessari més espais esportius, però no sé quin és l'avantatge de posar-ho tot junt, i crec que pot generar problemes de mobilitat, i potser no és el millor espai. Si podríem buscar llocs més a prop d'estacions de tren en altres barris, potser, que tenen menys espai, no ho sé, caldrà veure com funciona.
Estem d'acord. Jo poca cosa puc dir. Nosaltres a Valldoreix tenim un equip a tercera catalana i no tenim camp de futbol. I està previst, ara amb en Juanjo, que potser pues, buscar un lloc adient perquè aquesta gent que ja havia estat a segona pugui jugar a Valldoreix. És evident, i jo ja he estat esportista, que és menester poder arribar amb facilitat en el lloc. Això que dius tu, Bernat, d'aglutinar-lo tot, penso que no té cap sentit. Perquè, a més, cadascú té el seu esport i els altres els miren de lluny, no? O sigui que sí. A veure si tenim sort i nosaltres podem tenir un camp de futbol. Ja firmaria com el de Mirasol.
Va, posar-ho tot junt sí que pot tenir sentit. Aprofitar, per exemple, poses dues línies de bus i on va més gent.
Sí.
O sigui, sí que pot tenir un cert sentit, però bueno, al final, si molta gent acabarà anant amb cotxe a la Guinardera, doncs molt sentit no tindrà. S'haurà de veure.
Bueno, les línies de bus tenen el seu termini per funcionar, o sigui que és allò de dir...
Sense Cugat, siguem realistes, la gent anirà amb cotxe, perquè això és així, i per... o sigui, que el canvi de...
Està més clar que l'aigua.
Home, jo veig en general, no sé vosaltres, i això és un altre debat que obrirem un altre dia, si voleu, però l'autobús, respecte al cotxe a Sant Cugat, és bastant minoritari, i més si s'ha d'anar... O sigui, intenta anar al centre comercial, que està a prop de la Guinardera, en autobús. És complicadet i tardes una estoneta. En canvi, amb el cotxe, segons, si estàs al centre, estàs literalment en 5 minuts.
Centre comercial a què? A comprar?
Bueno, el carro. Igual, o al cine, o
no, però amb el carro i tota la història.
No, però anar-hi és igual. Pots anar al cine, pots anar... És igual.
És que no vas amb les mans.
Al Decathlon.
Exacte.
Clar, però que anar amb autobús et pot suposar, potser, 30 o 40 minuts de trajecte, entre que vas, esperes, arribes, i amb cotxe estàs en 5 minuts i tens aparcament gratuït. Llavors, clar, a Sant Cugat, lamentablement, estem molt mal acostumats a anar amb cotxe a tot arreu, i el que és evident és que si vas un equipament esportiu aquest amb una centralitat, necessitaràs que hi passin línies de busos, i segurament, sobretot els més joves, les faran servir, però que el cotxe seguirà guanyant la partida. Jo ara mateix això no veig Sant Cugat tant canvi de mentalitat com perquè passi.
Però els joves han d'anar... Bueno, jo de jove anava tot arreu amb autobús, a peu i amb metro,
no tenies cotxe ni podies conduir-lo, i no tenies més remei.
I si hi ha autobusos pels joves, també alliberen els pares treballen. Vull dir, els nens quan surtin de l'institut, que puguin agafar un autobús i anar a practicar el seu esport, em sembla genial.
Sí.
I jo penso que l'únic avantatge que té de posar-ho tot junt és que, a més, hi ha unes línies específiques de bus on hi hagi tots joves, que, a més, es trobaran joves, socialitzaran... Pot tenir coses positives, no? Encara que els del bàsquet no miren els de balonmano, però, bueno,
no, però
a vegades...
Ja, jo que jugo bàsquet a Barcelona, quan jugo al poliesportiu de la Mina, i quan acabem estan allà les de natació sincronitzada, els que juguem a bàsquet, els que juguen després de vòlei, i estem tots al mateix bar fent una cervesa. que a veure, no, realment no ens barregem, però que...
No, home, no, perquè no ens barregem.
Estàs amb el del teu equip.
Cuidado.
No, home, no, perquè cuidado. No tenim res a comentar amb els del voleibol, doncs perquè el que fas és comentar el teu partit i perquè has fet 5 faltes tu, o perquè... però no, però també a nivell de comunitat esportiva, doncs no em sembla mala idea.
Però saps que al teu entorn tota gent practica,
sí,
esport.
Correcte.
Tu estàs amb el teu grup...
I tots fan la cervesa.
Bueno, i així també ho faran amb l'educació, també es crearà un hub, no?, educatiu, amb l'Olivera, la Mirada...
I... No, això ja és més complicat.
Sí, no, està bé, anem cap a...
El hub educatiu, m'ha agradat. M'ha agradat.
Que regalo. Ja és la universitat, això. Després quan creixes i acabes el hub educatiu.
El campus.
O la centralitat.
Sí. Que no ens barregem, tu. Els del bàsquet, que juguem amb una pilota grossa,
sí, sí,
amb els del balonmano, que juguen amb, aquell, amb aquella piloteta, eh?
Sí, sí.
Vale, ens queda res, molt poca estona, però només apuntar que ahir també es va anunciar una altra cosa que estava pendent que ens diguessin des de l'Ajuntament, que és la càmera que posaran a l'anella verda. Des de la retirada de les pilones de l'anella verda es va prometre que per garantir la seguretat es posarien càmeres, es va parlar en plural en aquell moment, càmeres de, doncs, que poguessin captar les motos i els cotxes que envaïssin el carril bici de l'anella verda per poder-los multar. O els que aparquen allà amb doble fila per anar a buscar el pa o el que fos. De moment, ahir van anunciar que hi haurà una càmera i una càmera dinàmica. És una càmera no fixa en algun punt, sinó que es anirà movent en funció de...
Que és una càmera que anirà amb un trípode i l'aniran canviant, o volarà.
Això el desconec, però bé, també hi ha radars mòbils, eh?
Sí,
entenc que serà,
mira,
una cosa similar, no?
Perdoneu una anècdota personal, però no fa massa se'm va espatllar el cotxe i vaig haver-lo de parar perquè no podia anar a un altre lloc en un pas de vianants. A més, a l'hora de sortir als col·les, o sigui, fatal. I va passar un cotxe d'aquests de l'Ajuntament amb càmeres i 15 minuts després va venir un poli a multar-me, teòricament, perquè ho havia vist el cotxe mòbil aquest que va donar voltes per Sant Cugat buscant cotxes mal aparcats. Vull dir que potser si hi ha un cotxe mòbil d'aquests i t'enxampa amb la moto passant per allà, tant papelen igual.
Vale, o sigui, no, que la càmera estarà amb un cotxe que es dirà...
No ho sé, jo dic que això hi és i existeix, perquè va venir...
Sí.
O sigui, em van veure i em van venir empapelar.
Tu ja ho has viscut.
I per sort no em van empapelar perquè em van veure que el cotxe estava espatllat i tenia allà, vull dir, estava la grua venint. Però això existeix i ho fan, que jo sàpiga ara, en aquest cas per detectar cotxes, sobretot, mal aparcats. I funciona, perquè ja et dic, va ser efectiu, en 15 minuts va venir el poli a multar-me.
Molt bé, doncs res, esperarem a veure com funciona. No sé si els ciclistes estaran contents.
Home, jo crec que és de lògica al final, perquè estan 2 minuts a l'anella verda, ben que, o sigui, si fas un carril bici, doncs almenys doncs, que es compleixi, no? I jo crec que els cotxes ara fan el que volen perquè hi ha impunitat total. Ara que t'arribi una multa per passar el carril bici, doncs ja no tornaràs a passar pel carril bici i no té més.
Sí, sí.
Home, conviure les motos com fan a Holanda amb les bicicletes també estaria bé. Jo avui he vingut amb moto i he volgut passar per allà per veure què. I ni us explica, clar. Tens que quedar darrere dels cotxes i no et pots colar per enlloc. I llavors, a Holanda, si heu estat, a Amsterdam, conviuen el tramvia, les motos i les bicicletes.
Passen pel carril bici les motos?
També, també. No els petits, em refereixo que n'hi ha uns de grossos,
més són carrers,
més grans,
són carrers on poden passar bicis.
Sí, sí, sí. I em refereixo que podria ser una idea, no? Perquè, bueno, hi ha motos, perquè hi ha molta gent que es desplaça en moto també aquí a Sant Cugat. A veure, és posar una idea que surt més rendible fer fotografies i multar.
I a mi també m'agradaria també que es mirés a veure si els ciclistes van pel carrer el bici. Perquè, a veure, hi ha carrils bicis i van per la carretera, per on van els cotxes. Concretament, l'avinguda Montserrat Roig, l'avinguda Montserrat Roig, que ve des de quasi bé de l'hospital, bueno, del tanatori, cap aquí a Sant Cugat, per l'estació de Mirassol. Escolta, no, hi ha un carril bici? Pues no, van pel baix, i a baix pues, hi ha molta circulació i a més no pots adelantar. Jo penso... A veure, el carril bici ens costa molts diners, s'ha de fer, però jo els veig molt buits.
Està clar que els incívics, diguem, hi ha de tots tipus, no? Perquè el mateix que és incívic quan agafa el cotxe, pot ser-ho també quan agafa la bicicleta.
És legal, anar amb bicicleta per la carretera, encara que hi hagi un carril bici al voltant, és legal.
No cal que els multin, però que pensin que s'ha fet un carril bici.
Però si li posen un carril bici, està clar que sap greu. Doncs fins aquí la tertúlia ciutadana de Sant Cugat. Moltes gràcies a tots quatre per tornar aquí a l'estudi de Ràdio Sant Cugat. I recordeu, cada dimarts, els oients, cada dimarts i cada dijous a 1:15 del matí per la ràdio, la 91.5 de la FM i també a cugat.cat, la tertúlia ciutadana de Sant Cugat. Molt bon dia a tothom i moltes gràcies.
Gràcies.
Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia, notícia.